L'ofici de l'Oca a Catalunya Ràdio.
El teatre a l'aula és un gran recurs educatiu que pot tenir múltiples efectes en el desenvolupament personal.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
Permet posar-se en la pell del personatge que facilita el desenvolupament de l'empatia. La falta d'empatia és un element comú en els joves implicats en assetjament escolar. Per això, el teatre escolar s'ha manifestat eficient en la prevenció de l'assetjament escolar. A més, el teatre a l'aula permet desenvolupar l'expressió verbal i corporal, la memòria, l'atenció, la capacitat d'escoltar, la capacitat de respectar el torn de paraula, superar la timidesa i molts altres aspectes del desenvolupament personal.
En una representació que van fer a l'escola, anaven a una escola on donaven tant valor a l'art com a la resta d'assignatures, escrita per nosaltres mateixos i d'intriga, a mi em van donar un paper molt petit, perquè jo tenia molta vergonya de parlar en públic. Feia de detectiu que només havia de dir pum, pum, i matar un monstre que amenaçava la comunitat. Però va arribar el moment de l'escena i no vaig ser capaç de dir ni mu, tot i que el monstre s'anava apropant i la que feia de monstre, gràcies Anna, que no t'ho he dit mai, va dir dissimulant pum, pum, i es va llançar a terra. I jo vaig respirar alleugerida. Tot i la vergonya, a poc a poc, i gràcies a experiències com aquella, vaig aconseguir finalment treure la veu. Fins avui i aquí. Diu la Xesca Vela, mestra de secundària, que el teatre ha de tenir un espai en l'educació de tots els nens. Perquè ho toca tot, l'expressió oral, la comprensió lectora, fins i tot les matemàtiques, i contribueix a millorar el rendiment acadèmic, fomenta l'alegria i l'esforç. El teatre uneix i desperta emocions compartides. I com pot ajudar el teatre a treure la veu, a treballar la vergonya i millorar l'autoconfiança? Com pot ajudar a fills i alumnes del teatre a descobrir noves capacitats? Com ajuda fer i veure teatre a obrir la ment de joves i criatures i fer-los més lliures? Quin és el valor del teatre per treballar continguts a l'aula? I com ho viuen els alumnes? I avui, per parlar del teatre a l'aula, ens acompanyen
Xesca Vela, mestra de secundària a l'Institut Vallbona d'Anoia, formada en pedagogia sistèmica i que ha introduït el teatre al seu centre. I Pep Ferrés, director artístic de la Mostra de Teatre d'Igualada, que impulsa la Mostra de Teatre als centres educatius.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Fent teatre, criatures i adolescents augmenten la confiança personal i s'empoderen del cos i del caràcter. Carles Sales.
Xesca Vela, Pep Ferrés, benvinguts a l'ofici d'educar. Vosaltres fèieu teatre de petits? Recordeu? Teniu records de fer representacions? Llavors jo crec que se'n deia representacions.
Sí, a l'escola sempre hi havia algun moment, no d'una manera molt habitual així, sinó que era com alguna cosa, jo el record que en tinc és com d'alguna cosa molt puntual, no? O bé per Nadal o bé per final de curs, era com aquest festival, aquesta representació concreta per un moment donat del curs.
Jo sí que feia teatre. Tenia una professora que, bueno, li encantava la poesia i el teatre, i aleshores ens contagiava a tothom.
I recordes algun moment especialment màgic de la teva carrera teatral?
Mira, recordo, i ara coincidint ara en el que hem treballat a l'Orca. Va ser molt bonic. Me'n recordo de la poesia que vam treballar, tota l'escenografia que vam utilitzar. Barrejava, la meva professora barrejava també en plàstica amb un altre professor. Ja treballàvem per projectes.
Quin és el poder del teatre, sobretot en aquestes edats? Per què, ho dèiem en començar, no? Que la Xesca diu que hi hauria d'haver un lloc a totes les escoles pel teatre, no? Per què?
Sí, jo estic completament d'acord, també. Infinitat de coses, i coses que potser no són tan quantificables o tan tangibles, que potser és per això que els qui creen les lleis d'ensenyament o els qui decideixen què s'ha d'ensenyar a l'escola, doncs ho deixen tant de banda, no? Però des de parlar en públic, des de relacionar-se, des de fer servir el cos per explicar o expressar alguna cosa. Bé, multitud de coses que moltes ja les heu anat dient, moltes aniran sortint i bé, penso que per això surten projectes com el que està impulsant la Xesca, perquè doncs el teatre no forma part del currículum de les escoles, però en canvi sí que és imprescindible i és inevitable. Tots els humans tenim la necessitat inevitable d'expressar-nos amb el cos i amb la veu i d'explicar històries, i per això, ni que no hi sigui, acaba sorgint sempre.
Què ha canviat el vostre institut des que va entrar-hi el teatre?
Ja feien teatre, eh? El que passa que no d'aquesta manera. Nosaltres el que hem impulsat o hem augmentat la implicació de l'alumnat a fer teatre, perquè primer fent petites escenes convidaven a públic, per tant hem fet classes obertes, i això primera els treia els nervis, no? I augmentava la seguretat en els alumnes, i a més el públic començava a formar-se com a espectador veient l'esforç que feien cada dia, i això crec que és molt important també.
Una de les coses que segurament pot servir el teatre és perquè es coneguin millor ells mateixos.
Sí, sí, és una manera de trobar-se a un mateix i trobar-se dins d'un grup.
I descobrir també talents o capacitats.
Sí, és un, a vegades sembla un tòpic, però és veritat que alumnes que potser en moltes de les matèries o en molts àmbits de l'escola estan com etiquetats de que no participen, de que estan desmotivats, etc, després els poses en un escenari i sembla un altre alumne. Per què? Doncs perquè hi havia tot una banda d'aquella persona segurament molt poc explorada i molt poc aprofitada també, no?
Els alumnes, ho dèiem, no? Aquesta introducció del teatre a l'Institut Vallbona d'Anoia, s'han endinsat en l'obra de Lorca i en l'art d'interpretar, i després de 6 mesos, atenció, 6 mesos d'assajos, el taller va culminar en la representació de l'obra a les trobades Caixa Escena per Joves, una cita de 3 dies amb professionals de les arts escèniques, on, a més d'aprofundir en la improvisació i l'expressió a través del cos, el ritme i la veu, els alumnes van compartir amb els companys d'altres centres moments màgics que els van enganxar per encara fer més teatre. Quins van ser aquests moments màgics, aquests primers 6 mesos d'assajos durs, amb l'obra de Lorca, i després arribar a aquesta culminació de representar-ho davant dels altres?
Doncs moments màgics era quan apagaven les llums, perquè ja no era una classe normal. Aleshores, a partir d'aquí, es buscaven entre ells a millorar amb mòbils, les llanternes dels mòbils, amb una lampareta, que amb poquetes coses que tenim, creaven aquests moments de que n'hi havia un silenci total i el vers de Lorca apareixia per tota l'aula.
Per què Lorca?
Perquè Lorca és magnífic, és un geni, i també perquè era una proposta que es feia des de Caixa Escena, però Lorca explica coses precioses i dures també, amb una poesia brutal. Aleshores, hem treballat moltes coses amb Lorca, sobretot hem fet reflexions molt profundes dels drames rurals de les dones de principis del segle XX, com en la casa de Bernarda Alba, perquè el pare és mort i estan 8 anys tancades en una casa sense poder sortir, perquè les dones i perquè els homes no. Clar, aquí s'han creat moltes reflexions sobre quina és la condició de la dona ara i abans, i també perquè Lorca doncs té tota una història, té tota una biografia, no? Un assassinat, perquè aquesta injustícia, també Lorca era homosexual i sabia dir les coses més boniques sense explicar res, no? N'hi ha un vers, m'agradaria parlar, de Sonetos d'amor oscuro, que parlant de la seva homosexualitat no estava dient res, era tot, realment era tot molt amagat, i aquesta era la foscor que ell veia, perquè no podia explicar allò que ell sentia i no podia ser lliure. I us la llegeixo perquè és molt, molt curteta. Diu: que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres, siempre ardida con decrépito sol y luna vieja, sempre en la foscor.
Hi ha poc teatre adolescent, creat pels mateixos adolescents i pels adolescents. Jordi Pérez.
El 27 de març del 2019, l'Institut Vallbona d'Anoia van celebrar el Dia Internacional del Teatre recitant textos de qui havia de ser, de Federico García Lorca, en el projecte Lorca parla, obre la boca.
Quiero hablar porque soy hombre de sangre y no quiero que todos estos cerros escuchen mis voces.
¿De qué me sirvió a mí el orgullo? Y el no mirarte y dejarte despierta noches y noches. Porque tú crees que el tiempo cura y las paredes tapan. Y no es verdad, no es verdad.
Con un cuchillo, con un cuchillito. En un día señalado entre las 12 y las 3, se mataron los dos hombres del amor. Y esto es un cuchillo.
Con un cuchillo, con un cuchillito.
Que penetra fino por las carnes asombradas y asombra la oscura raíz del grito.
Ovejita, niño mío, vamos a la orilla del mar. Allí estará la hormiguita esperando y yo te daré la teta y el pan.
Bernarda, cara de leoparda. Magdalena, cara de hiena.
Els joves recitant Lorca, què ha connectat més amb ells? Què els ha commogut més, no? Emocionat, perquè suposo que el teatre el que ha de fer és emocionar, no? Els joves, motivar-los.
El vers, jo crec que el vers, la rima aquesta que en un principi els estranyava molt, però s'ha entrat poquet a poquet. Era, com ho deia, quines coses tan boniques, quina bellesa creava l'Orca a partir de coses, bueno, quotidianes.
De fet, aquesta rima, aquesta manera, a mi em recorda molt el rap, és a dir, el rap sí. És un llenguatge molt poètic que ells fan servir, per tant, és un llenguatge que ells els connecta, no? que hi ha una certa teatralització, no?, a través de la paraula.
I els ajudava molt a memoritzar també el vers, no?, la rima aquesta. I inclús, de fet, me recordo que n'hi havia una escena que rapejaven també, perquè el text ja li portava, no?, la part.
Clar, quan parlem de les coses bones que té fer teatre a l'escola, una d'elles és la memorització. Jo he vist en alguna banda que fins i tot els nanos aprenen a estudiar gràcies a memoritzar fent teatre.
Sí, la memòria és un múscul que es treballa també, no? I doncs, evidentment, per fer teatre has de fer servir un esforç bastant gran de memorització i, per tant, doncs, és una de les coses que treballes també.
I, fins i tot, diu la Xesca, no només aprendre a estudiar, sinó millora les matemàtiques. M'ho expliques, això?
A veure. Matemàtiques, la física, bueno, les matemàtiques. La dansa és coreografia i tot són càlculs matemàtics aquí. Val? Totes les frases, tot, pots anar comptant passos, pots anar... Després parlem de l'escenografia, fent càlculs de quan mesura, qualsevol cosa que necessiten. La il·luminació és física, és llum, estem parlant de diferents tipus de llums. Quan parlem del cos, estem treballant la biologia. Quan treballem el cos, també parlem d'educació física. Aquí es combina, bueno, és multidisciplinar el teatre.
I tu dius que millora el rendiment acadèmic. Hi ha proves d'això?
Estic fent una investigació, sobre això.
Sí,
sí, no.
Ho pots demostrar, no?
Sí, sí, ho estic fent.
Ha millorat,
sobretot en l'atenció, perquè pot ser que no estan... a vegades estan molt dispersos i el teatre els ha ajudat a centrar i tenir objectius comuns i enfocats.
El teatre és la poesia que s'aixeca del llibre i es fa humana, i parla, crida, plora i es desespera. Federico García Lorca.
L'Aitana té 12 anys i explica la seva experiència amb la companyia No Res Teatre, que va de primer a quart de l'ESO a l'Institut Vallbona d'Anoia, i ens explica què ha après.
Al principi se m'anava molt el text quan em ficava molt nerviosa, però després se'm va treure la vergonya de cop. I ara tinc molta menys vergonya i puc expressar-me molt millor a través del teatre, emocionalment també. Jo feia d'Adela, filla petita de Bernarda Alba. Em vaig ficar molt en el paper i vaig entendre a fons l'història Federico García Lorca. Bueno, al principi no entenia res del que m'estaven dient, però després vaig comprendre la seva vida i totes les seves obres. A mi m'ha agradat molt que aquesta escena. Al principi estava una mica amb por, però després se'm va treure de sobre quan vaig conèixer els meus companys i vaig veure que no eren tan diferents a mi.
És un clàssic que diuen que ajuda amb la vergonya, amb els nervis, amb l'expressió, però què passa amb aquells, ja us explicava l'anècdota al principi, Què passa amb aquells que els hi costa molt fer-ho? Els hem d'empènyer una mica a fer-ho o respectar els tempos de cadascú o veure la naturalesa de cadascú? O llavors en aquests casos és diferent? Com es fa? Què en penseu?
Jo crec que s'ha de respectar el temps de cadascú, perquè conforme veuen que els altres ho estan fent, també s'animen, això segur. Però després que estem parlant sols d'interpretació, però en el teatre n'hi ha més coses.
Què
hi ha? Parlem de l'escenografia, el tècnic de so, el tècnic de llum, hi ha molt vestuari, maquillatge, n'hi ha moltes més, atrezzo. Per tant, és important que tothom pot veure que té un lloc.
Jo també volia ressaltar això, no? Que una de les coses que trobo més importants de fer teatre és que és imprescindible fer-lo en equip, no? Sempre hi ha aquest punt de treball en equip i que penso que pels nanos és importantíssim sentir-se important, sentir-se imprescindible i sentir-se una peça d'aquest equip.
La Luisa té 16 anys i fa teatre des de quart d'ESO amb una optativa transversal i també forma part del No Res Teatre i ens explica com ho viu i què ha guanyat fent teatre.
Cuando actúo me siento como muy libre. El teatro me ha aportado más confianza en mí misma, más experiencia, el no tener tanta vergüenza a la hora de conocer más gente. He descubierto habilidades que no conocía, como la fuerza en el escenario, hablar más en público y alguna clase o improvisación sobre un parto, y que fue muy divertido realmente. ¿De qué me sirvió hacer el personaje? Me sirvió para aprender más de Lorca y la experiencia en Caixa Sena fue increíble.
La força de l'escenari, autosuperar-se, el treball en equip que deies tu abans. És a dir, com cohesiona una aula, en el teu cas ho has viscut a l'aula, quina és la cohesió que suposa per una aula que tots estem treballant, tot i que vosaltres heu fet transversal, no?
Sí, sí.
Però com modifica aquesta sensació de som un equip?
Bé, primer s'ha de crear vincle. Si no n'hi ha vincle, no n'hi ha res. Peter Burkin diu, parla de les 8 necessitats relacionals i parla de la seguretat, de la constància, de la validació uns als altres, de l'autodeterminació, és a dir, que cada un es pugui definir a ell mateix com a individu dintre d'aquest grup, la valoració de tot el que s'està fent, hem de deixar petjar dels altres, la iniciativa i expressar amor. Tot això, si tot això ho tenim...
Molt, has dit moltes coses,
molt,
eh?
Però és preciós. Si tot això ho tenim ben cullat, ens sentim estimats i estem dintre del grup. O sigui, la seguretat és el primer. Val? Però crear aquest vincle, aquesta constància de que sé que tu m'ajudaràs, que cada un dels altres estan a la una amb un projecte comú.
El Jacob té 14 anys i ens explica què és per ell No Res Teatre.
Com una petita família, perquè ens ha ajuntat molt com a grup. Al principi estic nerviós, però una vegada comencem ja es treu la vergonya. M'ha agradat perquè puc, en l'escenari puc ser una altra persona que no sigui jo. El jo tindre dislexia, doncs, se'm fa complicat estudiar-me un paper llarg, però tot es pot superar. He fet molts amics i em fa sentir més civilitzat i més cult.
Curiós, eh? El fa sentir més civilitzat i més culte. El teatre dona cultura.
Sí, és cultura. I clar, aquí estem parlant tota l'estona de fer teatre, però hi ha l'altra banda que és veure'l, viure'l i ser-ne espectador, també, que això ja hi entrarem, no?, suposo, però també aleshores et sents partícip d'aquest fet cultural i social, també.
Ser una altra persona, quin és l'avantatge de posar-nos a la pell de l'altre?
Home, això té una paraula que és empatia, no? És una de les altres coses que aprenem fent teatre, que és el fet de posar-te dins d'una altra persona, i un personatge, però que és, no deixa de ser un caràcter, una persona que li passen una sèrie de coses i que les ha de superar i que les ha de transmetre, doncs fa que vagis entrenant una capacitat d'entendre altres coses que passen a altres persones.
I que sempre descobreixes parts teves també, no? Nosaltres fem psicodrama i és molt divertit perquè parlen d'ells mateixos sense ser ells mateixos, no? A través d'una altra persona. I es troben coses magnífiques que ells no sabien que sentien.
Els joves amb els que us trobeu, com porten el tema de la gestió emocional i com ho veieu a través del teatre? Perquè, clar, el teatre pot ser una mica catàrtic.
És catàrtic. Nosaltres a Vallbona d'Anoia tenim un projecte que es diu Projecte SAC, que és el... alumnes sensibles a l'assetjament i al conflicte. I a partir de diferents... Bueno, fem unes improvisacions, doncs cada un té un rol i busquem els conflictes i busquem com solucionar-los també. fem aturar, és com un teatre social. Marquem el conflicte i després s'atura i preguntem al públic com podem solucionar-lo.
La Mariona té 13 anys i explica què li ha portat al teatre.
Per mi el teatre m'ha portat molta confiança en mi mateixa i no tinc tanta vergonya com abans. És que he fet de diferents personatges i cada personatge m'aporta coses diferents. M'agrada posar-me com amb la pell del personatge. I la relació amb la meva professora de teatre és genial.
Qui deu ser la seva professora de teatre? Qui deu ser? Xesca.
Soc jo. Seré jo. Doncs sí, la veritat és que es crea un vincle molt bonic. No sols entre ells, sinó també amb nosaltres. Aprenem conjuntament. El projecte el porto jo, però ells el segueixen. Si no segueixen, no n'hi ha públic, no n'hi ha actors, no n'hi ha res.
Abans parlàvem de la cultura. Això d'endinsar-se en un autor i posar-s'hi a fons és cultura i diríem que seria com cultura per projectes, no? Que és una manera de motivar les criatures molt potent.
És molt potent, sí.
Home, jo crec que si comparéssim una manera d'entrar amb l'Orca, per exemple, des d'un llibre obert i fent colzes i aprendre la biografia de l'Orca i bla, 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 o entrar amb l'Orca, doncs, escenificant els seus versos, posant-te en la seva pell, entenent els seus sentiments en cada moment, no hi ha color, no? Aquests alumnes de la Xesca recordaran l'Orca i la seva obra tota la vida i suposo que si ho aprens d'una altra manera no és el mateix.
Doncs jo no ho tinc molt vist, això de fer la literatura a través de representar els autors. Això podria ser una manera...
Sí. Seria la manera perfecta de Pedro, com ho ha dit
ho deixem,
el Pep.
Ho deixem aquí, per si algú escolta i s'interessa pel tema. És a dir...
Literatura, història, bueno, etcètera, etcètera, n'hi ha moltes matèries.
Tu series no? capaç d'ensenyar bona part de les matèries a través del teatre, Cesca?
Sí, a mi m'encantaria poder fer així. Però no sols jo sola. Vull dir, jo soc de ciències, per tant, estic treballant també a partir de la ciència. Però crec que s'ha de treballar en projectes, o sigui, s'ha de parlar amb especialistes, s'ha de saber.
La Martina fa quart d'ESO i també és de la companyia i explica com se sent quan actua.
És com que només et presten atenció a tu i és una sensació molt guai. T'escolten i saps que no es riuran de tu ni res d'això i pot ser no tu mateixa perquè ets el personatge, però et sents bé. Jo era una persona molt vergonyosa i des que vaig començar a teatre se m'ha anat traient. La Xesca va fer com una classe molt terapèutica, per dir-ho d'alguna manera. Havies d'interpretar una persona que et coneixes molt i parlar de tu mateix i va ser molt guai. Et senties molt bé amb tu mateix.
Doncs va ser molt guai. Dèiem que és catàrtic fer-lo i també remou les emocions mirar-lo. És a dir...
Sí, bueno, des de la mostra d'Igualada el que hem intentat aquests últims anys és aprofitar aquesta oportunitat que és que a la ciutat hi ha un munt de companyies ensenyant les seves últimes novetats, les seves estrenes, etc. I aprofitar que la mostra és de dijous a diumenge per dijous i divendres portar el màxim d'escolars de totes les edats, des de infantil fins a instituts, a veure espectacles, que són espectacles de qualitat que estan estrenant-se en aquest festival i aleshores la feina que estem fent és doncs, implicar a mestres, a centres escolars, donar-los eines perquè no sigui només anar a veure l'espectacle i marxar cap a l'escola una altra vegada, sinó que se'l puguin preparar abans, que tinguin eines per després parlar-ne, etcètera, etcètera.
A mi com em prepararíeu abans si jo porto un grup de joves? És a dir, què seria allò imprescindible a l'hora d'anar a veure de teatre amb joves?
Doncs, primer de tot, has de saber què vas a veure. Després, que et puguem donar unes eines d'aquest espectacle, què serà, què pots explicar als teus alumnes perquè el disfrutin més. No estic parlant de pedagogia ni res, no cal que vulguem fer que anar a veure una obra de teatre sigui una cosa que aprenguin coses, perquè només el fet d'anar a veure un espectacle de teatre ja t'enriqueix com a persona. No cal que busquem, a vegades crec que és un error, que es busca en el teatre com una continuïtat de la lliçó de l'escola i penso que no ha de ser així. Perquè...
Si no ha de ser així, què ha de ser des del teu
doncs
punt de vista?
Doncs ha de ser gaudir d'una peça artística, gaudir de la història que t'estan explicant, que t'arribin les emocions que els actors estan expressant a l'escenari i aleshores doncs, preparar aquests alumnes perquè això sigui fàcil, perquè sàpiguen què aniran a veure i per tant que estiguin previnguts per saber quin llenguatge es trobaran a l'escenari, si van a veure dansa ho han de percebre d'una manera, si van a veure teatre de text ho han de percebre d'una altra, saber-ho i després doncs, parlar-ne simplement per compartir el que els ha arribat d'allò.
I en parlen després?
Habitualment no. Habitualment...
A la Xesca ha aixecat el dit.
Nosaltres tenim un projecte que es diu Acompanyar Adolescena.
Adolescena.
Adolescents a l'escena.
Ah,
i aleshores sí que tenim un treball abans, durant i després de l'espectacle. Ah. Aleshores, abans de l'espectacle...
Sí surten que... esgotats amb tant de treball.
No, bueno, però és un fem en cultura i valors, que no? Que sí. Estem treballant la cultura. I aleshores, abans de l'espectacle, simplement busquen la ressenya o la fitxa tècnica de l'espectacle. Després, durant l'espectacle, es diem que centren quines emocions, quina catarsis és la que estan sentint ells, no? Que se fixen molt en l'atrets o en el vestuari, que observen, simplement. I a partir d'aquí, quan arribem a classe, el dia que toca, doncs fem la crítica teatral.
I parlen?
Sí, parlen. Però saps què passava? Que jo veia que anaven a un espectacle i deien m'ha agradat o no m'ha agradat. I ja està, no deien res més. I aleshores jo dic, no, però és que n'hi ha molta més feina. I a partir d'ara... me fan unes crítiques superboniques perquè s'han fixat en el vestuari d'aquests clowns que van anar a la mostra també a veure Bye Bye Confetti. Mm-hmm. Van veure que era un espai circular, van veure que mostraven un sentiment, una emoció de tristesa, però al mateix temps n'hi havia molta alegria. Bueno, tot això és molt interessant.
Ja veig que heu de treballar junts,
sí,
heu de fer esforços.
Home, això que està explicant la Xesca és un exemple de bones pràctiques, però si mirem el conjunt de la societat no és habitual. A la majoria d'instituts o d'escoles no es fa. Jo sóc actor i a vegades el que faig de tant en tant posar-me a la sortida del teatre i preguntar que ho sabíeu que veníeu a veure aquest espectacle, no? En campanyes escolars, per exemple, i no...
Ara em fas pensar, deuen pensar, ja ve aquell pesat de pregunta.
No, però és veritat, moltes escoles van al teatre i el mestre, doncs, dins de tota la voràgine de feina que suposa fer de mestre, doncs li han dit, demà vas al teatre i probablement no saben...
Però t'he fet aquest comentari perquè moltes vegades amb els meus fills també, tenim tanta necessitat de preguntar i a vegades ells han tingut l'experiència i no tenen ganes de posar-hi paraules i nosaltres som molt pesats, els pares, perquè ens posin en paraules el que han sentit, el que els ha agradat, el que no, i moltes vegades han tingut una experiència estupenda que se la queden per dins i no la volen verbalitzar.
Però és bonic quan ho comparteixen, perquè en el moment que estan compartint se n'adonen que allò que han sentit també és generalitzat. Això és bonic, també.
El teatre és un esdeveniment multitestimonial, inatrapable, fràgil, eteri, efímer. El teatre és acció. Xesca Vela.
L'Ofici d'Educar Catalunya Ràdio.
La Dèlia té 13 anys i explica com se sent quan actua amb la companyia No Res Teatre.
Al principi estic bastant nerviosa, perquè sempre hi ha els nervis inicials, però després ja estic a la meva zona de confort. Gràcies al teatre tinc menys vergonya i se m'ha anat més la por al que diran. Al principi, quan em van donar el paper de nòvia, no volia per res del món. Però la Xesca va estar insistint, ara em fa sentir poderosa, perquè gràcies a això he vist que puc fer el que em propongui.
Veig que guanya per golejada superar la vergonya gràcies al teatre, eh?
Sí.
Per una de les qualitats. La Dèlia ens deia, em fa sentir poderosa el teatre.
Guai. Sí. Aquesta noia no volia venir a aquesta escena.
No volia venir?
No volia venir. Va dir que no, perquè li havia posat una escena amb un noi i ella no volia. I jo li vaig dir, vale, no passa res. És això que parlaven abans, no? D'obligar o no obligar. No passa res. El teu text el dividirem en dos i n'hi haurà una altra actriu que farà el paper amb tu. I d'aquesta manera va dir, vale, vale, vale. I al final ara dic, m'arrepenteixo. Ara voldria fer-ho jo sola.
Ah, volia fer el meu, el teu i el de l'altre. Bona.
Sentia poderosa.
Un canvi. La Clàudia té 16 anys i ens explica què li ha portat al teatre.
El teatre a mi m'ha portat descobrir-me també una mica a mi mateixa, a conèixer també els meus límits, perquè abans pensava que no podia fer algunes coses i resulta que sí que les puc fer amb treball i esforç. Me'n recordo un dia a Caixa Escena, anava caminant i em vaig parar davant d'una noia que ella es va posar a recitar el poema i va començar a plorar perquè la va emocionar i jo com que em vaig emocionar amb ella i vam acabar plorant les dues. Va ser com un moment molt únic, molt màgic, no sé, em va semblar meravellós. Fer el meu personatge, faig de Bernarda Alba, em sento superpoderosa, me crezco. L'estimem un muntó, la nostra profe de teatre, ens ha unit moltíssim, ens ha fet estimar-nos, ens ha fet plorar, ens fa classes increïbles i és la millor.
Una de les coses que normalment els joves no qualifiquen com a positiva és l'esforç, i aquí està dit com esforç. Han treballat l'esforç i no ho diu d'aquella manera de hem treballat l'esforç. Val.
Sí, sí, ells saben que els costa i s'ha de prendre el text, que no sols text, que aquí parlem molt del text i també són els gestos, són les accions, han de recordar tot això.
Abans parlàvem d'anar al teatre, de la mostra de teatre, i quan tu dius en el teatre, en els joves actuals que són tan visuals, la primera reacció és arrufar el nas o no?
Sobretot amb els adolescents passa això. Tenim aquesta franja d'edat entre a partir dels 11, 10, 11 anys i en endavant, que ja no van tant al teatre infantil, al teatre familiar, perquè doncs, potser no els agrada anar tant de la mà dels pares a veure espectacles. Per això el que vam iniciar la mostra és la mostra jove, que volen ser espectacles que tinguin l'objectiu de enganxar un altre cop aquest segment de públic, o sigui, proposar espectacles que tinguin doncs, o una estètica o una temàtica o per l'edat dels actors que el representen, etc, que bé, que explicar als adolescents que veure un espectacle pot ser una experiència tan guai com jugar amb un videojoc o veure una sèrie o llegir un bon llibre, no?
Vull dir que... I potser és el moment que ells creïn les seves pròpies obres, no?
Sí.
O no? O és una cosa molt complicada, això?
No, està clar que les coses te les estimes fent-les. Per tant, evidentment que des d'un festival com la mostra podem fer aquest pas i posar a l'oferta de la programació doncs, tot aquest munt d'espectacles adreçats als joves, en aquest cas, però, doncs, per exemple, projectes com el de Vallbona són molt potents perquè fan que tots aquests joves actors siguin també joves espectadors que estimen el teatre, també.
Seguim escoltant els joves del No Res Teatre. El Guillem té 13 anys i també forma part de la companyia i explica què ha guanyat.
Per mi, la companyia No Res Teatre ha sigut una companyia molt xula per relacionar-me amb gent més gran de l'institut i per no estar sempre amb els mateixos. Quan actuo, sento que sóc una altra persona, que puc fer el que vulgui. Ha canviat en mi la manera d'expressar-me, m'ha ajudat a perdre la vergonya davant el públic. Jo, bueno, tocava el cajón i feia veus, l'orca de petit.
Com dèiem, clar, es poden fer coses diverses amb el teatre. L'Aleix en té 12 i ens explica com se sent com actua.
Nerviós, però a la vegada relaxat, divertida i única. Ja per en públic i tot, com que tenia més por, i al final vaig pensar que com que estava amb més persones, donava igual.
L'Aleix és d'aquells casos, l'Aleix és com jo, eh? L'Aleix li costava i el fragment que ens va enviar es notava, eh? Aquest era dels meus, dels meus. La Gisela en té 15 i això del teatre li ve de petita.
Des de petita pues, he sigut molt teatral, soc de les cas que per qualsevol cosa ja està fent teatre i també m'està ajudant molt a agafar confiança en mi mateixa, de dir si jo vull, jo puc i també m'he adonat que puc ser una persona diferent, ben fer una improvisació superguai que era sobre un avió que estava volant i era una persona que estava supercagada que es queia de la cadira, que necessitava pastilles i crec que ha sigut d'un dels papers en els que millor he estat. Ha estat molt guai.
Veiem les coses que més els agraden. Aquest sentiment del si jo vull, jo puc, no? Aquest empoderament de l'escenari. I la improvisació també els agrada. Quines són les obres que més triomfen amb els joves? Amb les edats diverses, eh? Què percebeu en la mostra de teatre d'Igualada?
Doncs espectacles, això que et deia, doncs, que per estètica, per exemple, o per identificació, doncs obres en què els actors són professionals però són molt joves, no? Actors que no tinguin molta diferència d'edat amb el públic que tenen a l'escenari, entre l'escenari i la platea. O per exemple, per estètica també, per temàtiques, doncs, temes que ells viuen el dia a dia i que potser des del punt de vista de l'adult ens queden més llunyans, però per ells formen part de la seva quotidianitat.
Hem parlat de la mostra de teatre d'Igualada, però també parlem de la mostra de teatre d'educació de secundària de Badalona amb el Jordi Arnal, que ens explica com és aquesta mostra.
Pels centres que van participar en la primera edició, per amics del Teatre Zorrilla, per Badalona Cultura, que gestiona els teatres municipals, i pel Servei d'Educació. Des d'aquella primera edició, la mostra ha anat creixent. En aquesta cinquena ja hi han participat 17 centres i hem passat de 2 dies a 5 dies de funcions. S'organitza a partir de que cada centre elegeix, doncs, una obra que és una creació dels propis nois i noies de secundària, o bé un fragment d'alguna obra que al llarg del curs ells han preparat, ja sigui de teatre clàssic, teatre català, inclús, doncs, els musicals, que últimament, doncs, estan creixent en molta qualitat en les representacions. Al llarg de la mostra hi ha participat com a públic 3.500 alumnes, que com a actors i actrius hi han participat 1.110 nois i noies de 19 centres diferents i s'han representat un total de 67 obres.
Doncs celebrem que tanta gent hagi participat del teatre. Per què el teatre s'ha d'apropar a les escoles? Si tu poguessis fer una crida a Catalunya, saps? Catalunya! Jo crec que el teatre ha d'arribar a les escoles per això.
Doncs mira, anem una mica al punt on hem començat aquesta xerrada, no? Si el teatre formés part del currículum escolar, no ens hauríem d'apropar, perquè formaria part d'allò que fan, doncs, una sèrie d'hores tots els alumnes de totes les escoles. Però com que no és així, bé, hi ha d'haver maneres de poder posar el teatre dins de les escoles. En molts centres són extraescolars, altres són la bona voluntat d'alguns mestres o professors que en fan la seva manera d'educar, també. I després, doncs, les campanyes escolars, doncs, les oportunitats que tenen els alumnes d'anar a veure teatre en horari escolar, acompanyats dels seus companys i dels seus mestres, doncs procurar que aquestes campanyes tinguin la màxima qualitat possible, no? Que a vegades, doncs, sí que es van a veure coses, doncs, que no tenen potser la qualitat suficient, perquè es trien o per preu o per altres motius que no són la qualitat, no?
El Jordi Arnal ens diu quin valor donen al teatre.
Que el teatre és una eina molt important que apropa educació i cultura, i que, independentment de que sempre està bé que els alumnes tinguin accés a obres professionals, és molt important que ja des d'aquestes edats puguin ells mateixos ser actors i actrius i participar en els muntatges, i a més després fer-los partícips a tots els seus companys i companyes.
I de què us sentiu més contents i feliços en relació a la mostra?
És que, per una banda, des de la seva segona edició també hi participa el Centre Maragassa, que és un centre d'educació especial, i que podríem dir que les obres que representa són emblemàtiques i d'alta qualitat, perquè sobretot fan evident els drets dels nois i noies a ser presents i a participar de la societat en la que estan, no? I sempre és una de les obres, sigui la temàtica que utilitzen, que està molt ben acollida per part de la resta de centres de la ciutat. Hi ha molt teatre social, també, a part de teatres de comèdies i etc. Hi ha moltes obres que tenen a veure amb els problemes o dels desitjos o dels somnis dels nois i noies d'avui dia.
Escoltar els nois i noies i fer teatre amb ells. Nosaltres tenim un personatge una mica teatrero, que és l'Oriol Dalmau, és un humorista, i li hem dit que ens fes un contrapunt a la conversa que estem tenint avui a l'Ofici d'Educar. Us sembla que l'escoltem?
Vinga.
Sí, sí.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Arribo a casa 19:50, dilluns, no he parat en tot el puto dia, estic més cansat que el que posava morter a la muralla xina. Les persones sense fills en aquesta situació què fan? Doncs es llencen al sofà com si haguessin patit una baixada de sucre, es passen un parell d'horetes mirant Netflix o Gran Hermano Duo, què més dona? Amb aquella mirada perduda, aquella fil de babeta que et cau per la boca, que és que estan sedats, els hi podrien fer una colonoscòpia ni se n'adonarien. Els que són pares, no, clar que no. Jo arribo a casa i la Martina ja m'està esperant fa estona, vestida de vella, de vella, de vella i la bèstia. En un racó ha posat un tomàquet, que serà la rosa encantada. Té un pot de llapisos, que serà el dindon, i una tetera, que és la senyora Potts. I sí, sí, jo faré de bèstia. Amb una perruca marró, que em sembla que era de Frozen, reconvertida. I també faig de Gaston, de tots dos. És fort perquè a l'escena final hi ha una lluita entre el Gaston i la bèstia. M'hauríeu de veure matant-me a mi mateix, que sembla un punyetero xalat. Perquè arribem al final, vull dir, no fem una escena només, no fem tota la pel·lícula davant de la tele, ballem fins i tot la música de les lletres finals, fins que surt l'última lletra que posa Dolby. Us asseguro que quan comencem la representació, amb aquella de "Esta es mi pequeña aldea", penso, hosti, ja podríem fer més teatre al col·le, i deixar els pares respirar una mica quan arribem a casa, per favor. Però aleshores la pel·lícula va avançant, i quan estic fent l'escena aquella d'aquesta, la del ball, o sobretot l'escena que la bèstia està al terra estirada, jo m'estiro a terra, a punt de morir, i aleshores la vella se li posa a sobre i diu... Diu tu, Martina, ja que estàs. Sí, perdona, és escena 1427, tercer acte, aquí. Vella, aquí, just aquí, digues.
Bèstia, no te mueres, que te quiero mucho.
Això. A ser, Martina, ja que estàs aquí, demà Ventafocs, no? I l'altre? No, com que l'altre no fem res? Baiana, no? Va, fem la Baiana. O la Rapunzel. O les dos. Fem les dos, vale?
Què? Fem teatre a casa? Sí? Recomaneu que fem teatre a casa amb les criatures? Fem?
Sí, és que...
Per passar-ho bé.
El teatre no és res més que un joc, no? Mm-hmm. I, per tant, doncs, fem teatre, juguem. El mateix que fem a l'escenari, a les aules...
Sí, sí, fem teatre.
Fem el tonto una mica amb els fills, Que això també va bé, Ens iguala el seu nivell. És a dir, jugar, el que dius tu, no? Que a vegades som tan seriosos i sempre estem posant normes. Deixar-se anar i fer una mica el burro està bé, no? També. Què us sembla? Que vam així?
Sí.
Sí? Fem teatre.
Estimar-se també molt. Sí.
Doncs fins aquí aquesta conversa. Gràcies, Xescavela, i gràcies, Pep Ferrés. Una abraçada.
A tothom.
Escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar, tenim llibres de tot el món. Avui tenim un llibre de la Lucia Lomová, un llibre que en la traducció al català l'han titulat L'Anna i el Pep. Segurament en la llengua original no deuria ser aquest el nom.
No ho sabem.
Perquè aquesta autora és txeca. És el llibre que ens porta avui el Jaume Centelles en els llibres per somiar. Veiem aquí l'Anna i el Pep, tal com els heu dit, que són dos ratolins.
Dos ratolins amb... com si fossin dues persones, dos nens,
un
en aquest cas.
Un còmic, avui ens és un còmic.
Que pensava que parlem poc dels còmics, i és una manera d'entrar a la lectura molt directa. Molts vam aprendre a llegir, o ens vam aficionar a la lectura gràcies als TVOs, als còmics. I aquest any, per exemple, que fa 90 ja del primer Tintín, fora interessant que ho anéssim reproduint.
Què ens explica aquesta història?
Sí, és una història de... Hi ha petits, és un llibre que és un recull de diferents històries de l'Anna i el Pep. Són dos ratolins que viuen un al costat de l'altre. Per exemple, la primera, segueixen la pista, viuen una a tocar de l'altra, i és l'aniversari de l'Anna i el Pep li regala un patinet. I amb aquest patinet fan un viatge i esperen que arribin les cosines. Les cosines, quan arriben, no arriben, perquè la tieta diu que han desaparegut i és un cas...
Un misteri.
Un cas policíac. Llavors, L'Anna i el Pep fan com de detectius i van a investigar què ha passat amb les seves cosines, i sempre segueix una mica l'estructura dels contes de fades, i sempre hi ha aquí coves misterioses, bons, dolents, lladres, tresors...
Això encanta, els nens.
És molt d'aventures. Té un traç molt senzillet, una lectura molt fàcil, que és una estructura de còmic clàssica, però requereix pensar bastant. No està tot explícit, sinó has de pensar... A vegades penses, aquí s'han deixat el què, no? Alguna coseta. Doncs no s'han deixat res. El que passa que has de pensar una mica i dir, ah, vale, ara ho entenc, què està passant. Mm-hmm. Tot molt, molt bonic. Hi ha diferents històries, com 7 o 8 històries, i policies, i bons, i dolents, i lladres, i de més.
Per
I
quines edats seria un llibre de còmic?
Això és de còmic, jo crec que ja podrien començar a llegir-los al segle mitjà perfectament. I a partir d'aquí ja passes a l'escriptura dels teus propis TVOs, dels teus propis còmics. Ja veus que aquest és molt simple, molt simple. I l'hem portat perquè no sigui el còmic clàssic, sinó que és un còmic... a més és divertit, fa riure molt.
Per tant, avui aquest, L'Anna i el Pep, de la Lucia Lomová, un llibre publicat per...
Reservoir Kids.
Reservoir Kids, exacte. I per quines edats hem dit?
Hem dit a partir de segle mitjà.
D'acord. Doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Hi ha una escola que fa ser un món millor.
I quina és la pregunta?
Què poden aprendre els joves amb la nostra proposta teatral titulada La Zanja? Doncs els joves aprenen de La Zanja que hi ha una part de la història que els hi pertoca. I els joves aprenen amb La Zanja la importància de conèixer la història per no repetir els errors del passat. Aprenen que hi ha camins diferents de veure el progrés, que hi ha una forma d'entendre la relació amb la Mare Terra, amb la natura, i aprenen que a partir d'un art com el teatre es pot entendre molt millor la pròpia existència. La Zanja mostra una part de la nostra història que s'ha mantingut oculta, que ens ha arribat als nostres dies molt edulcorada. La Zanja parla d'aquest model que es va instaurar fa 5 segles i que es manté avui dia, perquè podem veure a la nostra ficció l'arribada d'un tècnic a un petit poble de l'actualitat, a Sud-amèrica, i veiem com es repeteix la misma fórmula que s'ha fet ja des de l'inici de la relació que va haver entre aquest continent, l'europeu, i allà, Amèrica. Parteix d'una posició de poder i de supremacia envers del que ja hi havia allà. Avui dia hem vist aquest paral·lelisme molt clar entre Pizarro i Atahualpa, aquella relació que finalment acaba amb l'extermini de l'imperi incaic, i veiem aquest paral·lelisme molt clar a l'arribada actual dels multinacionals a les petites comunitats americanes, aquesta relació desequilibrada entre el que porta la força i no sempre la raó. I també parlem d'ecologia, de les visions diverses de com enfrontar-se al progrés des d'un punt de vista ecològic, uns, i dels altres només des d'un punt de vista econòmic. A La Zanja, entre final d'aquest any i principis del 20, tenim dates per tota Catalunya i la gent li impacta molt aquesta obra perquè ens fa com recuperar una part amb humor i amb compromís una part de la nostra història.
Diego Lorca, director, actor i creador teatral de La Zanja.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'ofici d'educar.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Estirar-te al terra i tornar a mirar el cel. Tu com a adult dius, que tan brutes.
Juguem amb els fills, que si ens posem a mirar el mòbil, l'hora de lliure és per mirar una pantalleta.
Pensa 7 coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no?, la creativitat.
Quina feinada!
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Torna-la a posar. I acabem l'ofici d'educar, em torna-la a posar. José Luis Sandiso, tu has fet teatre?
L'any passat vaig fer teatre seriosament, així com per la primera vegada, i l'any anterior vam fer un taller de teatre entre nens i pares i mares, on els nens eren molt millors que els pares i les mares.
I vaig disfrutar fent teatre.
M'ho vaig passar molt bé, perquè jo el que volia, el que deia, jo vull ser diferent al que sóc, cada dia sóc més o menys el mateix, tinc ganes de ser un altre, vull ser dolent, vull ser, no ho sé, vull ser, no ho sé, un investigador privat, vull ser una dona, vull ser una persona més gran, vull ser diferent.
Que bé, que bonic, tu.
Jo crec que és la part més maca del teatre.
I avui què ens has portat?
Si parlem de teatre i jo faig una secció de música, doncs tenim els musicals. Allò que no saps per què, de cop i volta t'estan parlant i comencen a dir-te les coses cantant, que dius que li passa a aquest perquè canta. I llavors tu ara m'hauries de respondre cantant. Vinga, Elisabet.
No, jo.
Ah, no ho faràs?
Jo rient, jo et respondré rient.
Vale. Què dius, per què canten ara, no? I es posen a ballar i de cop i volta paren i tornen a parlar.
Doncs això ens indica que cada vegada té més èxit amb els joves.
Sí. I he trucat a la Maribel, que és la mestra de teatre de la meva filla, i li he preguntat, escolta'm, Maribel, quins són els musicals que més agraden a la joventut? I encara estem amb el Maricel.
El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i
perquè hi ha pirates, perquè hi ha aventura, perquè hi ha un barco, perquè hi ha amor prohibit, perquè hi ha els musulmans i els cristians, i no et pots enamorar d'ell perquè ell és un infidel, i ahir li diuen el mateix, no, perquè no et pots enamorar, bueno, i diuen cantant, no et pots enamorar, saps? I m'ha dit que els hi agrada molt.
Jo recordo que el vaig anar a veure, que era adolescent, i em va emocionar tant.
Sí.
És una gran obra.
Jo vaig anar a l'institut, també.
I després la cantes, però a la dutxa. Clar.
Es casen les veles i inflaran.
O el cotxe, també cantem el cotxe.
El cotxe, sí.
Sí.
Amb la música ben alta i sonen els greus així potents, no com ara amb els mòbils aquests que no se sent el baix ni se sent res.
Doncs ja ho sabeu, canteu musicals a casa, en família, i tots a babor, a estribor i a tope.
I quan us vulgueu queixar, mare, torna amb la tablet.
Ja us sol vol fer-se enrere i fugir.
Sisplau, nens, demaneu-nos les coses cantant.
Que
segurament us les donarem.
I ja ens direu si funciona o no funciona.
Avui ens quedem aquesta força dels musicals aquí a l'Ofici d'Educar. Teatre, música, per tots. Sigueu lúdics, sigueu positius, sigueu atrevits i sigueu alegres.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
El mar serà tot per nosaltres. Ja som senyors i reis del mar. Podrà fugir tots a la lluna, que flaqueix el vostre estandard. Però per ells no hi haurà cap clemència, perquè l'any s'ha volgut triomfar. Però per ells no hi haurà cap clemència, perquè l'any s'ha volgut triomfar.
Catalunya Ràdio. Ah!